El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Aquesta tarda, el síndic de Greuges presenta una proposta del Pla de Drets de Catalunya, a les 5 de la tarda, a l'Espai de les Drassanes de Barcelona. És un document que reuneix un conjunt de directrius i mesures polítiques que vetllen pels drets humans. Però és un document que canviarà, perquè s'obrirà un procés participatiu. L'objectiu és que el document final i aportin les seves propostes la ciutadania i les entitats socials. Senyor Rafael Ribó, síndic de Greuges, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem pel principi. L'estructura dels drets humans es va crear el 2017 pel conveni entre el síndic de Greuges i l'Institut de Drets Humans de Catalunya per promoure precisament els drets humans i les llibertats a Catalunya, seguint el que preveu Nacions Unides, no?
Exacte.
Aquest seria el punt de partida, no?
És quelcom normal en un país normal, i jo diria madur i avançat, malgrat que continuo dient que hi ha molt pocs països normals, madurs i avançats. Però Nacions Unides demana que estructures de drets humans existeixin i que se'ls encarregui per part dels executius, com va fer l'executiu que presidia Carles Puigdemont, l'elaboració d'un pla de drets humans.
I aquest pla de drets humans, el síndic diu, obrim-lo a la ciutadania perquè la gent pugui reformar-lo, perquè pugui fer aportacions, perquè pugui... Com anirà això? Expliqui'ns-ho.
No ho diu el síndic, ni ho diu l'Institut de Drets Humans ni l'estructura que hem creat. Ho diu Nacions Unides amb una raó elemental. No es tracta de fer per dalt una mena de pla de laboratori, sinó es tracta de motivar entitats, moviments socials, personalitats, tothom que tingui una sensibilitat i una experiència seriosa sobre els humans, que hi participi. I portem vora un any i mig, doncs, en aquesta intenció. Hem aconseguit un catàleg de 27 drets que agafen diverses àrees, i aquests drets en aquest moment ja estan preparats en pla d'esborrany perquè a cercles propers a cadascun d'ells i després per tot el territori tothom pugui dir la seva i els puguem enriquir amb un procés que durarà 6 mesos.
A veure, si volguéssim destacar algunes parts del pla, el primer seria democràcia igualitària, tenir una vida digna. Aquest seria un apartat que inclou el dret a la seguretat vital, el dret a la integritat personal. Aquí hi ha tot un seguit de drets pels quals és
sí,
allò que...
Normalment la gent quan es parla de drets humans pensa que es tracta de combatre la tortura, de demanar la llibertat, i això també. I, evidentment, vivim en una societat que té un factor absolutament anòbal, i és que no hi ha respecte per les llibertats de determinada gent, i la injustícia immensa que és la presó preventiva, l'abús d'aquesta mesura, amb dirigents que, a més, són parlamentaris.
Però no només. Hem
volgut començar per democràcia igualitària, que agafa tot un capítol que la gent normalment no assimila drets humans, com és el dret al treball, a la salut, a l'educació, a l'habitatge, a l'urbanisme harmoniós, al medi ambient, al consum, i tot això són drets vitals i cada dia més importants en la vida quotidiana de les persones.
Aquest matí que parlàvem amb un alcaldable de Barcelona sobre l'habitatge, del dret a viure en el teu entorn on has crescut i que no t'expulsi, diguem, el mercat perquè no pots pagar l'habitatge, aquest seria un dret, no? Tenir un habitatge també vinculat a la teva pròpia vida, identitat i entorn, no?
I que a casa nostra, quan hem aconseguit que hi hagi un registre únic d'habitatges i una coordinació per el que pot ser l'adjudicació d'habitatges, ens n'adonem que ara tot es deriva cap a les meses d'emergència perquè, malgrat que ho tenim tot molt ben ordenat, el que no hi ha són habitatges. I, per tant, el greu problema és que s'ha aguditzat la situació absolutament precari de quantitat de gent que no pot arribar al dret elemental a un habitatge digne.
Un altre bloc d'aquest pla és la democràcia plural, la diversitat.
Segurament a les societats modernes això és el que sembla que costa més acceptar. Des de que es parlen diverses llengües, venim de diverses cultures, tenim una llibertat absoluta d'expressió, de consciència, de religió, d'informació i comunicació, quan vivim en un moment que se'ns està intoxicant constantment amb el que ens sembla que tenim molta informació i a través de les mentides, el que se'n diu fake news, ens estan desinformant, i tenim dret a la protecció de les nostres dades personals en una societat que algú ho sap tot i, en canvi, nosaltres no sabem res d'aquest algú.
I a la democràcia participativa, i aquest és un dret fonamental, a la participació pública, ser conscients que nosaltres des de baix, des de la base, a part de votar, nosaltres tenim drets de participació.
Hauria d'haver una actitud més activa, més constant, més continuada de la gent respecte al que és de tots. I, com ha dit vostè molt bé, no es tracta només d'anar a votar, sinó participar en totes les seves dimensions i, evidentment, aconseguir una bona administració pública, combatre tot el que sigui manca de servei a la població i, sobretot, combatre la corrupció.
Que això, d'altra banda, també té un deure, que és de la ciutadania, de no delegar durant 4 anys tots els seus afers públics en aquelles persones que voten. Perquè...
De no acomodar-se. Que hi ha hagut una promesa electoral i aquesta serà complerta textualment, quan és humà que hi hagi diferència entre el que es planteja en una campanya i el que es farà després, i sobretot en què el negoci públic, que és el que és de tots, hauria d'interessar a tots, no només cada 4 anys.
Democràcia paritària interseccional, igualtat i no discriminació.
Aquí parlant d'una sèrie de sectors de la població que estan en desigualtat respecte a la resta, com és la igualtat de gènere, el tractament amb la gent gran, o la gent que encara sembla que tingui menys drets, com és la infància, els col·lectius LGTBI i totes les actituds que veiem que rebroten, com són les actituds homofòbiques, o de les persones amb diversitat funcional, o totes aquelles persones que han estat desplaçades forçosament. O sigui, són els més vulnerables a la nostra societat i hauria d'haver un dret molt ferm perquè no se'ls discrimini.
I al final el que sempre reclamem, que aquesta democràcia ens doni garanties, sigui justa, sigui una democràcia que ens faci sentir protegits.
Evidentment, perquè els drets, com han dit els clàssics, són drets si els podem reclamar davant dels tribunals, si els podem reclamar amb efectivitat, si no es queden en prèdiques ni en paraules que poden ser molt solemnes, però queden com a paper mullat. I per això plantegem el dret a la veritat, a la justícia, a la reparació de garanties de no repetició, com és el que queda encara de seqüeles del règim franquista, que ja té nassos que n'haguem de parlar d'això quan portem vora 80 anys dels esdeveniments, el dret a una fiscalitat justa, el dret a un autogovern que nosaltres considerem que ha de ser, tal com ho definim amb els termes clàssics, amb la capacitat de tot el que a tu pertany, poder-te governar, i el que pertany a diversos, governar amb aquests diversos, i també el deure i el dret de respectar els drets humans.
I aleshores això com funcionarà? Perquè jo ara sóc una ciutadana d'aquest país i tinc ganes d'intervenir en aquest procés pel Pla de Drets Humans, i jo tinc quines estructures per poder-hi participar? Hi haurà tallers, hi haurà debats, com es farà això?
Primer, la convido a venir aquesta tarda a les 5 de la tarda a les Drassanes de Barcelona, on hi haurà un acte de presentació i explicació de què és aquesta proposta de Pla de Drets Humans. A partir d'aquí, durant 6 mesos, fins a finals de juny, hi haurà un conjunt d'actes amb cercles concèntrics a l'entorn d'aquests drets, per tant, motivant en cadascun d'ells a la gent que més hi treballa o que més hi està interessada, ja sigui des de entitats socials, col·legis professionals, moviments, personalitats, i es farà, ja sigui per tallers bilaterals amb entitats o per actes públics per tot el territori, i també hi ha una sèrie d'adreces electròniques per tothom que vulgui pugui enviar la seva reflexió i la seva aportació. Per tancar-ho amb una cloenda a principis de juliol, on tindríem definit ja quin és el Pla de Drets Humans per Catalunya.
I aleshores què passarà amb aquest document?
Aleshores, quan ha d'intervenir el que l'ha d'aplicar. I qui l'ha d'aplicar? Els nostres representants al Parlament i els nostres governants. Per tant, ells aleshores, no pas abans, perquè si no tornaríem al defecte que hem signat al principi, ells aleshores que recollint tot el que hagi sortit de la societat, el legislador ha de decidir quines normes cal canviar i quines cal innovar, i el governant ha de decidir quines parts del pressupost hi dedicarà i amb quines polítiques públiques. Però l'estructura de drets humans continuarà com a garantia d'anar vigilant de que allò s'apliqui, d'anar fent balanç, que amb el ritme que es considera oportú, allò es vagi traduint en fets concrets.
Però això, com... això ho tindrà Catalunya en el seu Parlament, i a nivell d'Espanya això quin format té?
Clar, Nacions Unides ho recomana per tothom.
Per tothom, no?
Hi ha hagut, per exemple, una ciutat, com el seu dia va ser la ciutat de Madrid, amb la senyora Carmena, que va començar i va elaborar un pla de drets humans. El senyor Zapatero va fer pardal, diria jo, va encarregar un pla de drets humans que es va quedar en un armari, en un calaix. Crec que seria bo que algun dia, em sembla que ara es comença a bellugar també l'actual govern espanyol, això és un procés similar al que portem mesos a Catalunya i al que volem que ara tingui una dimensió molt participativa i, per tant, que qualsevol persona que viu a Catalunya li puguem dir tu tens la paraula.
Una cosa és que em diguis tu tens la paraula i una altra cosa és que jo al costat de casa meva vegi que un d'aquests drets s'està vulnerant. Què puc fer?
En el síndic. Evidentment,
per
això...
Si la via serà el síndic.
No, el síndic existeix. El síndic existeix des, que, des que Catalunya, amb l'autogovern, es va instituir el que està arreu de les democràcies avançades, que és l'Ombudsman. I és l'instrument reactiu quan puguin haver drets malmesos i jo em consideri que o no té capacitat o no té virtualitat dur-ho a la justícia. I si vol que s'analitzi capilarment, això es fa en el síndic de greuges. L'estructura de drets humans amb aquest pla el que farà és una garantia davant dels poders públics, no pels casos concrets, sinó perquè el dret d'educació, tal com l'anem definint, s'apliqui. Tenint en compte que un dret és sempre un procés. El dret a l'habitatge ha anat canviant. El dret als subministraments bàsics, com pot ser el combat a la pobresa energètica, ha anat canviant a mesura que la societat s'ha anat trobant en fenòmens que són autèntiques agressions a drets bàsics.
Com més ha crescut la desigualtat, més dificultats hem tingut des del punt de vista...
Per tant, no podem dir, per exemple, que som en democràcia. Podem dir que volem viure en una societat democràtica, però no n'hi ha ni una que sigui plenament democràtica. Hem de valorar quin percentatge de valors democràtics són reals i s'apliquen. El mateix respecte als drets. Els drets van molt més enllà de les lleis. Tenim lleis, això sí, tothom diu... Hi ha qui diu, no, és que ja tenim la Constitució i l'Estatut i per tant ja ho tenim definit. Vostè perdoni, els drets sempre s'han conquerit més enllà de les lleis. I caldrà anar reformant les pròpies lleis perquè s'adaptin als drets que la població requereixi, necessiti i reivindiqui.
I avui a les 5 de la tarda, adreçant-les, què passarà? A part de que ho presentareu i explicareu, hi haurà algun exemple de com es...
Hi haurà diversos exemples de com fer avançar aquest pla i també hi haurà diversos espais on la gent que vulgui podrà ja participar expressant de diverses formes les seves primeres aportacions.
I quines entitats hi participen?
Bé, hi ha des d'entitats que provenen del món dels col·legis professionals, entitats que provenen del món social com els sindicats, entitats que provenen del front, per exemple, el treball sobre la gent amb diversitat funcional i discapacitats, entitats que provenen del món de l'educació, o sigui, vam fer un concurs públic per fer el consell assessor de l'estructura, s'hi van presentar desenes de pretendents als jocs del consell assessor, es va fer una selecció amb els criteris que s'havien publicat, però ara, no només des de l'estructura, sinó des de tothom que s'hi vulgui afegir, tenim les portes ben obertes perquè pugui aportar la reflexió que els semblin oportunes.
És a dir, que té un consell assessor.
L'estructura té un consell assessor, sí. L'hem impulsat el síndic i l'Institut de Drets Humans, però amb un consell assessor de 20 persones que es reuneix periòdicament per anar analitzant aquestes qüestions, com per exemple les ponències que han servit per fer l'esborrany de pla.
Més coses. És que en tinc moltes, de preguntes, perquè fan referència a altres qüestions que el síndic té obertes en aquests moments, a part del pla d'estructura de drets humans. El síndic vol esbrinar què va fallar en el cas del nadó de 2 mesos de Pineda de Mar, que està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron perquè ells val tractaments. En quina situació està això? Ha esbrinat què ha passat en aquest cas?
Hem tingut una primera reunió amb el Departament de Salut, amb la DGAIA, amb l'Ajuntament de Pineda i amb els serveis socials del Maresme. Hem començat a constatar una sèrie de fets, ens falten encara més informacions, però podem dir que segurament va fallar la informació, va fallar la coordinació i, de nou, com van dir l'any 16, quan va entrar un nadó també, en aquest cas mort, a l'Hospital Vall d'Hebron, cal més formació de tots els nostres professionals per detectar els maltractaments en una etapa de la vida que es fan més invisibles, perquè una persona que es pugui expressar, com pot ser un infant de 4, 5 anys en amunt, té aquesta capacitat i un entorn que pot ser l'escola i altres, els seus amics, les famílies, que poden donar alerta. El nadó està completament invisibilitzat i, per tant, hem d'aguditzar els mecanismes per saber quan pot haver maltractaments.
Quan va passar aquest cas, ja vam donar notícia que el síndic havia dit que el protocol de prevenció de maltractaments infantils és molt millorable. I que, per tant, aquí...
Crec que la resultant d'aquest fet serà que aquest protocol, que ha servit molt i que l'hem anat millorant, requereix un d'especial pels nadons.
Una altra qüestió. Heu decidit obrir actuació d'ofici pel noi que va morir dissabte a la comissaria de Ciutat Vella, dels Mossos d'Esquadra?
Sí, això és un fet d'ahir.
Sí.
I jo ja hi vaig tenir una conversa telefònica amb el conseller, però això no és obstacle perquè avui mateix ja estiguem demanant oficialment que se'ns doni tota la informació al respecte.
Síndic, amoïnat pel conflicte dels taxis i BTC?
Crec que sí, perquè és un tema complex. Evidentment hi ha un dilema que l'han d'anar dilucidant a totes les ciutats del món, però crec que també hem de defensar el dret de tothom a la mobilitat i a la lliure circulació. O sigui, hi ha formes i formes de reivindicar els seus drets. I, per tant, jo aquí faria una modulació del que estem vivint, que, a més, no és nou, perquè ho vam viure una vegada, i crec que ningú pot abusar del seu servei per imposar als altres una solució.
Sí, però ells han de poder-se manifestar d'alguna manera, sempre és el mateix.
El dret a manifestació és un dels drets bàsics en democràcia. I es pot fer fins i tot sense que ningú t'ho hagi d'autoritzar. Això és elemental. Uh-huh. Ara, l'administració, una vegada li has notificat que et vols manifestar, sí que pot ordenar com manifestant-te no trepitges drets d'altres.
Vostè, que ha estat sempre molt vigilant què feia la Brimo, què feien els Mossos d'Esquadra, l'altre dia es va produir un canvi al capdavant de la Brimo i ara hi ha un nou responsable. Què n'ha fet seguiment d'aquests canvis estructurals?
Nosaltres, com pot comprendre, no tenim l'encàrrec ni la voluntat de vetllar per les lliures decisions que té l'administració o, en aquest cas, una part del poder executiu per nomenar càrrecs. Crec que dintre la seva absoluta llibertat, si de cas, aquesta pregunta li podria respondre si d'aquí un cert temps li pugui dir no, això ha afectat més els drets de la gent. No li puc dir això avui.
Síndic, acabo de rebre un WhatsApp d'un membre del seu Consell Assessor de Drets Humans, que és l'Enric Canet. Em diu, jo sóc del Consell Assessor de l'Estructura de Drets Humans.
Sí, i ha estat col·laborant molt políticament i espero que col·laborem encara molt més en la definició dels drets humans. I aquesta tarda és un dels que parla a l'acte de les 5 a les Drassanes, on la torno a convidar, o a tots els que estiguin escoltant.
Doncs, síndic, aquesta és una de les, sens dubte, de les seves accions al llarg de tots aquests anys. S'està acabant el període de vostè al capdavant de la sindicatura, no?
El síndic, el dia 1 de març, entra en funcions. El qual vol dir que el Parlament, a partir d'aleshores, ha de posar un mecanisme que, d'acord amb la previsió, ha de durar uns 2 mesos i mig, en el qual s'han de posar d'acord amb candidats, candidates, la seva anàlisi, els hearings, se'n diu, les sessions de preguntes sobre els programes, sobre l'enfocament de cadascú, i s'ha de plantejar al ple del Parlament una candidata o un candidat que reuneixi 3/5 parts de vots al Parlament. Mentre l'actual equip del síndic ha de continuar exercint en funcions la tasca que tenim encomanada.
El convido a venir aquí per fer balanç de tot el que haurà significat l'etapa de Rafael Ribó com a síndic de Greuges, que és una institució important del país. Valdrà la pena que aquell dia compartim amb l'audiència, en l'hora de màxima audiència, la feina que ha pogut fer el síndic i les estructures que deixa armades. Per tant, moltíssimes gràcies, síndic.
Gràcies a vosaltres.